Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia, va, que és dimecres. Avui ens llevem amb 18 graus a Lleida Ciutat, 21 graus a Santa Coloma de Farners i 24 graus a Badalona. I avui els Mossos d'Esquadra investiguen encara l'assassinat a trets d'un home a Barcelona a plena llum del dia, a l'Eixample. No hi ha persones detingudes, no se'n saben els motius, ni francament es tenen gaires detalls. Sí, sabem que la víctima va rebre diversos trets a boca de canó per un home que se li va acostar. Això ha portat a especular que podria estar relacionat aquest cas amb el narcotràfic, però de moment no hi ha res en concret. Mirarem d'aclarir algun detall més avui aquí al matí de Catalunya Ràdio. I deixem enrere una altra nit en què hem mirat cap a Múrcia. En concret, al barri de Torre Pacheco, una altra nit de desplegament policial per evitar les concentracions ultres d'extrema dreta que en els últims dies han acabat amb atacs a les persones migrants que viuen en aquest barri.
Paramos la turba. Periodistas, continuen, venga.
Un centenar de persones, malgrat aquest desplegament policial, ha acabat aplegant-se al carrer, alguns dels quals han assetjat els periodistes que hi havia. Aquest cas s'ha escampat, a més a Catalunya, avui també ho explicarem, perquè s'ha detingut a Mataró, el líder d'un grup que havia esperonat aquests aldarulls a Múrcia. És possible que aquest sigui un dels temes que aparegui avui a la sessió de control al Parlament a partir de les 9 del matí, on, de moment, les preguntes previstes dels partits giraran més aviat al voltant dels incendis, del pla d'incendis i també, evidentment, del sistema de finançament.
Que si el model que es planteja el setembre-octubre, quan va dir el ministre de Política Territorial, no respecta aquest principi, doncs nosaltres no hi serem.
Aquest principi, que deia la consellera ahir, Alícia Romero, al matí de Catalunya Ràdio, aquest principi és el d'ordinalitat. I ella deia que és una línia vermella per l'executiu de Salvador Illa. Per tant, si no hi és, el principi d'ordinalitat, no faran costat en el nou model de finançament. Recordem que això de l'ordinalitat és el que evitaria que Catalunya perdés llocs al rànquing autonòmic després de repartir els recursos. Insistim que el govern suposa com a línia vermella, però ahir el govern espanyol no en va dir gran cosa.
Los principios que siempre hemos defendido desde este gobierno. Suficiencia financiera, solidaridad, corresponsabilidad fiscal.
Suficiència, solidaritat, corresponsabilitat fiscal... L'ordinalitat no apareixia en els principis que deia la portaveu Pilar Alegria ahir després de la reunió del Consell de Ministres. Recordem que això de l'ordinalitat apareix a l'acord de finançament entre el govern català i l'espanyol, però el preàmbul, que no és vinculant, és a dir, no obliga legalment a res. Tot això el mateix dia que la llei d'amnistia passava per Luxemburg.
No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
Són els arguments de l'advocat de la Comissió Europea, Carlos Urraca. Destaca que la llei d'amnistia no respon a un interès general, sinó a un acord d'investidura del govern de Pedro Sánchez. I és per això que es parla d'aquest concepte d'autoamnistia.
Hay una apropiación indebida en el discurso político de un concepto del derecho internacional. Eso es lo que hay. Se han apropiado de un concepto de derecho internacional para decir que esto es una autoamnistía.
I així responia l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. Són les primeres vistes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per estudiar els dubtes que li han traslladat als tribunals espanyols sobre la llei d'amnistia. Avui també en parlarem a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. I la imatge avui serà Lamine Yamal firmant la renovació. De fet, tornant-la a firmar, perquè aquesta renovació ja es va fer, però sense fer res en públic. Avui, en principi, sí que ha de ser en públic i parlarà el jugador, enmig del rebombori, encara per la seva festa d'aniversari. El mateix jugador ha publicat uns vídeos de la festa a les xarxes socials en plena tempesta per la contractació de persones amb nanisme per la seva festa. A les últimes hores d'aquesta història n'ha parlat el president del Consell Superior d'Esports.
La libertad siempre tiene que conciliarse bien con el respeto a los demás, ¿no? Y sobre todo a las personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno ha estado atento a eso. También sin dramatizar en exceso, ¿eh? Sin estigmatizar a nadie, tampoco al jugador. Yo creo que tenemos que hacer una tarea ahí. Pensemos que además Lamine es un chico muy joven, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es un esfuerzo educativo, formativo, ¿no?
Sense dramatitzar. Declaracions del president del Consell Superior d'Esports. Així comença aquest dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Cop d'ull a la matinada. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Freddy.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb l'exigència dels sindicats UGT i Comissions Obreres que es tramiti de forma immediata la llei de reducció de la jornada laboral després que el Ministeri de Treball ha decidit ajornar-la fins al pròxim període de sessions per donar més temps a la negociació amb Junts per Catalunya, que hi va presentar una esmena a la totalitat.
I a Brussel·les?
Doncs amb un estudi publicat a The Lancet que prediu que l'ajuda internacional per a la salut probablement caurà aquest any al seu nivell més baix dels darrers 15 anys i que som a les portes d'una era d'austeritat duradora. Es tracta de l'ajuda que els països més desenvolupats proporcionen als més pobres en àrees com, per exemple, la lluita contra el VIH.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb la desmobilització aquesta matinada de la meitat dels 4.000 membres de la Guàrdia Nacional que va enviar el mes de juny a Los Angeles durant les batudes d'immigrants il·legals. El secretari de Defensa ha assegurat que gràcies a aquest desplegament de tropes l'anarquia s'ha pogut controlar a la ciutat californiana.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb l'advertència per part del Ministeri de Seguretat de l'Estat dels riscos que representa l'ús de la intel·ligència artificial. En concret, perquè es podria convertir en una amenaça per l'estabilitat social, la protecció de dades sensibles i la seguretat nacional, si cau, asseguren en un comunicat, en mans de forces hostils a la Xina.
Avui és dimecres 16 de juliol i avui la calor farà un pas més. Podrem arribar als 38 graus cap a les comarques de Ponent, cap a les Terres de l'Ebre, potser també cap a la Conca de Tremp, i molts més valors que a l'interior passaran d'aquests 32-33 graus. Tot plegat amb un matí de sol, tret d'alguns núvols baixos a punts del Pirineu, Prepirineu més oriental, també cap al nord-est, punts de les comarques de Girona, núvols inofensius, i a la tarda alguna nuvolada que pot créixer al Pirineu, però avui no esperem que deixi cap ruixat. Més sol cap a la resta i una mica de tramuntana que es mantindrà a l'extrem nord del Cap de Creus.
Tot això en aquest dimecres 16 de juliol. Avui que cap a un quart d'11 parlarem amb un igualadí que va detectar fa dos mesos una escletxa tremendament greu en la seguretat digital del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units. És un hacker, el que en diuen un hacker de barret blanc, es diu Xavi Márquez, i estarà aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dit això, repassem l'actualitat ara mateix amb el Marc Jurado i l'Albert Duran. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem una nit raonablement tranquil·la a Torre Pacheco, a Múrcia, després dels incidents dels últims dies i dels intents de la ultradreta de rebentar la convivència d'aquesta ciutat. L'alcalde, Pedro Ángel Torres, ha visitat aquesta nit la barriada de Sant Antonio, on resideix el gruix de migrants marroquins, i els ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat.
Bueno, ahora mismo estamos viviendo una situación tensa, pero yo creo que esta noche es un punto de inflexión y espero que al final se normalice nuestra situación y que podamos dedicarnos a hacer nuestra vida normal y volver al día a día y entonces pedir atajar la delincuencia, ¿no? Como en cualquier pueblo. I és el que estem pidiendo.
És el que deia l'alcalde de Torre Pacheco, que en aquests últims dies, d'altra banda, també ha comprat en molt bona mesura el discurs que vinculava immigració i inseguretat, però vaja, feia aquesta crida d'alguna manera a la calma. El que ha passat aquesta última nit és que la Guàrdia Civil ha impedit una manifestació ultra a Torre Pacheco perquè ha fet fora de la ciutat dirigents d'extrema dreta que havien arribat de Madrid. Dit això, un centenar de veïns s'ha acabat aplegant al carrer.
La concentració ha derivat en cridòria contra Pedro Sánchez i ha hagut petits aldarulls, però sobretot un intens assetjament a una periodista de Televisió Espanyola.
Ja la concubina mediàtica d'esta noia.
Sin vergüenza! No tenéis vergüenza ni dignidad ninguna!
La tucata, a ver!
Si veis pela, ya te puedes pagar bien, ya.
Mira, mira.
D'aquests últims incidents no consten detencions, sí que han capturat les últimes hores a Mataró el militant ultra que convocava a anar a Torre Pacheco de cacera d'immigrants textualment. Amb aquests ja són 14 els detinguts des de dimecres pels fets en aquest municipi, entre aquests hi ha el presumpte autor de l'agressió a l'home gran que va detonar la violència racial a Múrcia. És un jove de 19 anys d'origen magribí que ja ha ingressat a la presó.
A la barriada on viu la comunitat marroquina de Múrcia descriuen que fins ara sempre hi havia hagut bon rotllo, diguem-ne, sempre hi havia hagut clima de bona convivència.
Sí, en Mahid fa 25 anys que viu a Múrcia. Des de l'esclat violent tanca a la tarda perquè els possibles aldarulls al vespre no li malmetin l'establiment.
Sí, jo, per exemple, ara mismo ya cierro a las 7 o 7 algo porque me da miedo para romper todo eso, lo que sea, o lo queman o lo sea.
Avui és la segona jornada de convocatòria de protestes de la ultradreta. La Guàrdia Civil els continua bloquejant l'accés al municipi.
I ara ho deia el Marc, hi ha una persona detinguda a Mataró relacionada amb aquests aldarulls de Múrcia. Algú que hauria intentat esperonar aquestes protestes de la ultradreta i aquests actes vandàlics. Aquest detingut és el líder d'un grup ultra anomenat Deportem Now, Deporteu-los Ara, que és un grup supremacista i xenòfob que té ramificacions per tota Europa.
Aquest detingut ha participat en actes de Vox a Mataró. El govern espanyol ha demanat una reunió urgent amb les principals plataformes per exigir que siguin àgils i contundents a l'hora de retirar continguts que inciten a l'odi.
Més detalls, Maria Costa.
El detingut és un home de 28 anys acusat d'un delicte d'incitació a l'odi. Ahir a la tarda es van tancar els canals de Telegram on el grup enviava aquests missatges. La ministra Elma Saiz acusava el PP i Vox d'encendre els discursos d'extrema dreta.
La metxa de lo que está pasando no la ha aprendido la inseguridad. Esto es odio al diferente, esto es racismo, esto es xenofobia. España no es un país de cacerías de personas migrantes. Y además esto no sabemos hasta dónde pueden llevarlo estos grupos de ultras. Hoy son las personas migrantes, pero mañana pueden ser las mujeres, los colectivos LGTBI.
Mentrestant, a Catalunya, la investigació de l'incendi de la mesquita de Piera a l'Anoia continua oberta i tot apunta que es tracta d'un foc provocat. El govern admet que estan preocupats per aquesta qüestió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, l'altra qüestió de les últimes hores és el model de finançament. El govern de la Generalitat insisteix que no pensa donar suport a un nou model que no respecti el famós principi d'ordinalitat.
L'endemà de tancar amb l'Estat les bases del nou sistema, l'executiu de Salvador Illa eleva el to per tranquil·litzar els dubtes i el malestar d'Esquerra.
Martí Ferrero.
Als republicans no els ha agradat que el compromís amb l'ordinalitat, que Catalunya no reculi en el rànquing del carrer de l'Estat un cop pagada la solidaritat, només figurés en el preàmbul de l'acord. La consellera d'Economia, Alícia Romero, mira de refer confiances i ahir en aquests mateixos micròfons compartia la línia vermella dels republicans.
Si el model que es planteja al setembre-octubre, quan va dir el ministre de Política Territorial, no respecta aquest principi, doncs nosaltres no hi serem.
Una línia vermella que no ha tingut resposta de l'altre costat. El govern espanyol evita entrar a fons en l'ordinalitat probablement perquè vol que sigui assumit en un marc multilateral, el del Consell de Política Fiscal i Financera. Martí Ferrero, pel Matí de Catalunya.
El capítol de l'ordinalitat en aquest nou sistema de finançament té tota la pinta de ser la pedra que complicarà molt el panorama. Fins i tot alguns diuen que pot fer descarrilar els pactes del PSC amb Esquerra.
Malgrat les paraules de la consellera Romero, la posició republicana és taxativa. La deixava clara ahir en aquest programa el portaveu Isaac Albert.
I si no hi ha un debat seriós a l'entorn de l'ordinalitat, si no hi ha una proposta ferma en mantenir l'ordinalitat pel que fa a Catalunya, no hi haurà sistema de finançament.
Des de Junts rebutgen de ple la lletra de l'acord Estat-Generalitat per al nou finançament i no li donaran suport. Ho deien amb contundència Jordi Turull a TV3 i Antoni Castellà aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres, de cap de les maneres, si això d'ahir es tradueix en un paper que entra al Congrés dels Diputats i s'ha de votar, nosaltres no podem votar de cap manera això.
No ens agrada ni la música ni la concreció. Ens anem a un cafè per tothom, una altra vegada.
Els vots de Junts i Esquerra seran imprescindibles al Congrés per aprovar les reformes legislatives necessàries per modificar el finançament autonòmic.
I mentrestant, Pedro Sánchez està dedicant aquesta setmana a tenir més o menys contents els aliats parlamentaris. Demà passat li tocarà a Junts, però ahir va ser el torn del PNB. El president espanyol ha promès al Lehendakari el suport de l'Estat a l'oferta basca per controlar l'empresa Talgo.
D'aquesta manera costa posicions amb el PNB, però ara algunes famílies de Sumar amenacen de desmarcar-se de l'acord per Catalunya.
Madrid, Albert Prat.
L'acord de finançament només pot tirar endavant amb el permís del Congrés i el govern espanyol està fent mans i mànigues per convèncer tots els socis habituals.
Lo que hacemos es responder a los compromisos que firmamos.
I tot i que el Lehendakari Bas no va sortir especialment satisfet de la reunió amb Sánchez...
Una manera fantàstica de ir abonando y cultivando la confianza es cumplir la palabra dada.
Aquest missatge serveix perquè la Moncloa respiri més tranquil amb el PNB. Amb Junts s'hi arremangarà demà passat i falta per veure com resol les tensions que ha provocat el finançament singular a l'òrbita de Sumar.
A Aragón... No se le puede hacer un sándwich fiscal entre los conciertos vascos y navarros y Cataluña.
Observamos desde Compromís tres cuestiones positivas
una línia roja i moltes dudes.
Des de Madrid, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, ho dèiem també en portada, Brussel·les expressa dubtes sobre l'amnistia en el primer examen de la llei davant de la justícia europea. Davant dels jutges a Luxemburg, l'advocat de la Comissió Europea ha qüestionat que aquesta llei respongui a un interès general i, de fet, nega que sigui compatible amb els valors europeus. Per què? Doncs perquè ha sorgit d'un acord polític.
Sobre la causa dels CDRs ha deixat en mans dels tribunals espanyols determinar si se'ls pot amnistiar, però amb un toc d'atenció.
Anem ara a Luxemburg, Jordi Baró.
Superades les vistes sobre l'amnistia a la justícia europea, 8 hores en una doble sessió maratoniana a Luxemburg, plenes de crítiques de la Comissió Europea a la llei. Brussel·les defensa que l'amnistia no ha posat en risc els interessos econòmics de la Unió Europea, però sí que carregava contra el text, qüestionant-ne l'interès general i assegurant que pactar la llei a canvi de suport per la investidura de Sánchez és incompatible amb els valors de la Unió Europea. Els jutges també han examinat la causa del CDR i aquí també Brussel·les ha criticat l'amnistia, en la qual veu el risc que per massa àmplia pugui incomplir la directiva antiterrorista. Ara el següent pas serà el dictamen no vinculant de l'advocat de la Unió Europea, que no té encara data, el pas previ a la sentència final. Des de Luxemburg, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui veurem com respon davant dels mitjans de comunicació, perquè els ha convocat el ministre Bolaños. Serà després que el Tribunal Suprem hagi tombat l'intent del jutge del cas Begoña Gómez d'imputar-lo a l'ex-Gerard Robert.
Pel Suprem, la petició de Peinado d'investigar Bolaños per malversació i fals testimoni no té ni cap ni peus. Diuen els magistrats que no hi ha ni un sol indici sòlid i sobre el delicte de fals testimoni a més critiquen que es basi només en la contradicció del ministre amb un altre declarant. El jutge Peinado va voler ampliar la causa a Bolaños després del temps interrogatori que li va fer setmanes enrere.
No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
El magistrat madrileny el vinculava a la contractació d'una assessora de la Moncloa que treballava per a la dona del president espanyol. El ministre s'ha limitat a dir en una breu piulada que el temps ho posa tot i tothom a lloc. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, altres governs del continent el que estan fent és retallar. El govern francès admet que el país, França, és addicte al deute i ha anunciat un pla radical de retallades de 44.000 milions d'euros.
Sí, entre les propostes anunciades pel primer ministre Beirú s'hi compten acomiadar 3.000 funcionaris i eliminar 2 dies festius del calendari laboral.
París, Isabel Galí.
Les receptes del primer ministre per reduir un deute que augmenta 5.000 euros cada segon són congelar les despeses de l'Estat, excepte en defensa, i les pujades de pensions lligades a la inflació, reduir els pressupostos territorials i millorar la productivitat. La proposta més polèmica en aquest sentit ha estat la d'eliminar el dilluns de Pasqua i el 8 de maig com a festius.
Cal que tota la nació treballi més per produir més i perquè l'activitat del país en conjunt sigui més important al llarg de l'any i la situació de França millori. Proposo que 2 dies festius siguin suprimits a tot el país.
Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2 minuts passen ara mateix d'un quart de 8. Domènec Sobirà, Sílvia Creus, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Els Mossos continuen investigant l'assassinat a trets d'un home ahir la tarda al mig de l'Eixample de Barcelona. No se'n saben els motius, no hi ha detinguts, però per la manera en què va actuar l'home, bàsicament és gairebé una execució, i aquí vincula aquest cas amb el crim organitzat o fins i tot amb el narcotràfic.
Els fets van passar a 4:45 de la tarda d'ahir, al portal del carrer Consell de Cent, on vivia l'home d'entre 30 i 40 anys. En aquell moment, la víctima va rebre l'impacte de diversos trets disparats a boca de canó per un home que se li va acostar. El cadàver va quedar estès al replà de l'entrada de l'edifici. Els Mossos van desplegar un dispositiu especial per mirar de localitzar l'atacant o atacants que van poder fugir del lloc dels fets. Els agents van recollir diverses beines de bala i a la porta d'entrada, que és de vidre, s'hi podia veure també el forat fet per un dels projectils.
I a les Garrigues, Sergi Pelegrí ha plegat com a alcalde d'Arbeca. Això després que dissabte el detinguessin per una suposada agressió a la seva exparella i a un mosso d'esquadra.
En un ple extraordinari de l'Ajuntament, al qual Pelegrí no va assistir, es va llegir el comunicat de renúncia. A l'inici de la sessió, el portaveu del grup municipal d'Esquerra, Francesc Roset, demanava respecte per la privacitat de l'alcalde sortint i pel dret a la presumpció d'innocència.
La presumpció d'innocència és un dret constitucional. A partir d'aquí, és un afer personal que no té res a veure amb l'assumpte polític que és el govern del municipi.
Per compromís, el grup de l'oposició vinculat al PSC, Pelegrí no tenia cap altra sortida. Ramon Soler n'és el portaveu.
Defensem la presumpció d'innocència, però la dimissió era innegociable.
Esquerra té majoria absoluta a Arbeca amb 6 dels 11 regidors. A finals de mes o a principis d'agost es convocarà un altre ple per escollir el nou alcalde.
I el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de les lleis de dependència. Aquest és un text que s'ha consensuat amb els col·lectius. Cèlia Forment.
El servei d'ajudes a domicili s'amplia fora de l'habitatge per anar al metge o a fer la compra i els centres de dia són considerats un servei de proximitat. Des de la Confederació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment, Josep Serrano ho veu com una millora a mig gas.
Continuar perpetuant les cures de les persones en situació de dependència en l'àmbit familiar. Continuar sense haver-hi un marc referencial clar d'estudi econòmic d'impacte d'inversió en els serveis socials d'atenció a la dependència.
Una novetat important és que les persones dependents de grau 1 se'ls reconeixen serà automàticament una discapacitat del 33%. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Renfe acaba de restablir la circulació dels trens de la línia 3 entre Vic i Centelles. Ahir, però, es va haver de fer aquest tram en autobús pel xoc entre un tren i un camió a l'alçada de Sant Miquel de Balanyà.
El tren va descarrilar després d'embestir el camió, que estava aturat en un pas a nivell. La reacció del maquinista va evitar que hi hagués ferits, com ha destacat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
Al sortir de la corba i veure que el camió estava aturat en aquest pas, ha pogut activar el fre d'emergència, sortir de cabina i avisar els viatgers que s'agafessin perquè impactarien contra el camió, un impacte que s'ha produït a baixa velocitat.
L'alcaldessa de Sant Miquel de Balanyà atribueix l'accident a les obres de la variant del poble que han obligat a habilitar camins alternatius per on els camions no acostumen a passar.
I encara parlant de mobilitat, es frena per primera vegada l'ús de la bici a Barcelona després de créixer durant molts anys. El nombre d'usuaris dels carrils bici ha baixat un 6% aquest últim any, segons l'últim baròmetre que ha fet el RAC.
Les xifres es basen en el recompte dels usuaris per hora en els principals carrils bici de la ciutat. En més de la meitat s'observen descensos del nombre de ciclistes que hi passen. El carril bici més utilitzat és el de la Diagonal, amb més de 330 ciclistes per hora, i els que menys, els del carrer Ganduixer i la Via Augusta, amb 63 i 42 ciclistes per hora, respectivament. Ateses les xifres, el RAC creu que caldria dedicar més espai físic per als carrils bus i limitar els de les bicicletes. Josep Mateu és el president del club.
L'espai que ocupen els carrils bicis, aquest 16%, diguem, per un 7% dels usuaris, i en alguns punts aquesta diferència encara és més gran, no és que vulguem més espai per al cotxe, sinó que el que diem és optimitzem l'espai pel transport públic, és més sostenible, no? O sigui, fem més carril bus o prioritzem fer més carrils bus que no carrils bici.
En el capítol sancionador, gairebé un de cada quatre ciclistes reconeix haver estat multat. Els missatgers són els més indisciplinats, fins al punt que més de la meitat admet que no respecta les normes.
I avui fa just una setmana que fèiem en directe el programa al Matí de Catalunya Ràdio des de les Terres de l'Ebre per l'incendi de Paüls. Doncs bé, una setmana després, ara sí, aquest incendi està extingit. Els bombers l'han donat per extingit, que aquest incendi que va calcinar més de 3.300 hectàrees. En aquests últims dies, els bombers han treballat sobre el perímetre i han apagat encara alguna soca que encara cremava.
Després dels incendis d'aquest juliol, el govern ha anunciat 10 milions d'euros per contractar personal i maquinària per restaurar i recuperar el més aviat possible les àrees calcinades. Paral·lelament, l'executiu català impulsarà la transformació de 1.000 hectàrees d'espai obert arreu del territori en terres de cultiu o pastures perquè facin de tallafocs. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Que hi hagi prou espais oberts entre les masses forestals i, per tant, dificultar el traspàs dels incendis d'una massa forestal a una altra.
Són les 7:23. Parlem també de televisió.
I give consent for the Lumen Corporation to sever my memories between my work life and my personal life. I am aware that this alteration is comprehensive and irreversible.
Perquè ja tenim els nominats als Premis Emmy, els Premis de la Televisió. Severance, la sèrie d'Apple TV+, és la sèrie amb més nominacions i diuen que és arribar a batre sobretot a la categoria de drama, Núria Pujades.
Sí, en l'apartat de comèdies lidera la classificació d'estudio, també d'Apple TV, i en minissèries la triomfadora és El Pingüino d'HBO Max. I Javier Bardem també ha rebut la seva primera nominació pel seu paper a Monstruos. Això són les nominacions. Els que s'emportaran finalment l'Emmy ho sabrem el 15 de setembre.
Marc Garriga.
Separación, la sèrie que mostra les conseqüències de tenir el cervell dividit en dues parts, la laboral i la personal, és la copta més premis en la categoria de drama. És la gran favorita i tindrà com a rivals The Pitt, The Last of Us i The White Lotus. En comèdia, la sèrie va traer The Studio, una sàtira ferotge sobre Hollywood que haurà de lluitar amb anteriors guanyadores com The Bear o Hacks. I pel que fa a les minissèries, lidera la classificació El Pingüino, la història d'un dels enemics més famosos de Batman. La matinada del 15 de setembre veurem si li val per superar la gran favorita, Adolescència, de Netflix. En aquesta categoria, per cert, ha rebut la seva primera nominació als Emmy Javier Bardem, com a secundari de Monstruos, la història de Lyle i Eric Menéndez. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Marc. 6:02. Let's go! Ah! Així Així sonava d'inici el concert de Jennifer López al Palau Sant Jordi, que és, per cert, el seu primer concert a Barcelona.
S'ha fet esperar, però la diva del bronx va oferir un autèntic espectacle amb cançons inèdites, però sense oblidar els grans èxits de la seva llarga carrera.
I ha estat en Mar Ruiz.
Com un huracà, J-Lo no ha deixat ni un sol instant pel descans. Ha omplert les dues hores de concert de coreografies enèrgiques, canvis de vestuari i interacció amb el públic. Ha interpretat sis cançons noves, com Wreckage of You, dedicada al divorci de Ben Affleck, i que conté frases com "El que cal per fer un diamant és pressió". Jennifer López canvia les cançons més conegudes en directe perquè veure-la en viu sigui una experiència única. Mescla Jennifer from the Block amb We Will Rock You de Queen o Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, però també introdueix fragments de cançons de Prince, de Maceo Parker, de Jean-Michel Jarre o el Pump Up the Jam de Technotronic. Ha valgut la pena esperar 26 anys per veure debutar J-Lo a Barcelona, icònica i amb més energia que mai. Des de Barcelona, Marc Ruiz, al Matí de Catalunya Ràdio.
I a la sala Atrium aquests dies podeu veure Com tu cada passa meva sobre la terra.
És una de les darreres obres de la dramaturga Lluïsa Cuniller, pensada especialment per l'actor Oriol Genís i dirigida per Xavier Albertí, un muntatge que es pot veure fins dimarts dins de la programació del Grec, però a partir del setembre obrirà temporada a la sala Atrium.
Marta Vives.
Que Lluïsa Cuniller, una de les dramaturgues més preuades de la nostra literatura, escrigui una obra perquè l'Oriol Genís l'interpreti, només en pot sortir alguna cosa molt important. Pel text que despulla l'ànima humana d'un quiosquer, algú anodí, insignificant, que just abans d'una operació de cor ple d'incertesa, es confessa al seu company d'habitació, com ha explicat Xavier Albertí.
I crec que posar paraules a tot això que turmenta l'ànima d'una persona, sobretot amb una frontera que no saps mai si podràs passar o no passar, que és una operació tan radical com a cor obert, doncs és una forma també de posar pau interior en aquest personatge.
Una vegada més, Genís mostra la grandesa de l'ofici en la paraula dita. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Lamine Yamal fa avui l'acte de firma del seu contracte amb el Barça i lluirà el dorsal d'aquesta temporada, que serà el 10.
Lamine repetirà una altra vegada l'acte protocolari de firma del contracte amb el Barça fins al 2031. Aquesta tarda ho farà al costat de la seva àvia i el seu germà, que no van poder ser presents el 27 de maig, en què va tancar l'acord amb el Barça. Lamine es posarà també per primer cop el número 10 a la samarreta, després que Ansu Fati deixés lliure el dorsal amb la seva marxa al Mònaco.
Aquest acte es farà a la tarda, al matí, entrenament, i novament a Ter Stegen ni hi serà ni se l'espera, Robert.
Oficialment, des del club diuen que el jugador s'entrena al marge per recuperar-se de les seves molèsties a l'esquena, però el porter manté el seu pols amb el club i ara mateix el seu futur és una incògnita.
I el Consell Superior d'Esports, que pren partit en la festa d'aniversari de Lamine Yamal.
El seu president, José Manuel Rodríguez Urides, fa aquesta valoració sobre la participació de nans en aquesta festa.
El deport va de la mano de los valores, ¿no? Y de la idea del respeto. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando eso. También sin dramatizar en exceso, ¿eh? Sin estigmatizar a nadie, tampoco al jugador.
És el que deien des del Consell Superior d'Esports. I l'Espanyol renova Manolo González a la banqueta una temporada més.
Fins al 2027, de tota manera, continuarà el club sempre i quan l'equip es mantingui a primera.
Assolir la permanència el més aviat possible. Així pot ser la jornada 30 millor, per no patir tant i perquè al final, si la jornada 30 està salvat, vol dir que pot lluitar per fites majors.
El Lleida s'inscriu a tercera ref després de pagar 60.000 euros. La seva continuïtat, però, depèn que s'aprovi un aval bancari. I l'Europa presenta les instal·lacions de Can Dragó com el camp en què jugarà els seus partits a partir del gener, si la normativa els hi obliga. També comencen avui els quarts de l'Eurocopa femenina de futbol amb el Noruega-Itàlia.
Gràcies, Robert, i una vegada més parlem dels concerts que tenim aquests dies a Catalunya. Ja sabeu que són dies de festivals. Si ahir teníem a Jennifer López, avui, The Human League. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you let to find. You think you change your mind? Doncs The Human Public, un dels hits dels 80. Avui, fa més de 40 anys que es va publicar aquesta cançó, per cert, any 81. Bé, aquesta cançó que continua sent tota una icona del pop. Doncs The Human League, la banda britànica, actua avui a Barcelona.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Dos quarts de vuit. Nit raonablement tranquil·la a Torre Pacheco, a Múrcia, després de 5 dies de tensió entre grups d'extrema dreta i veïns d'origen magrebí. La manifestació, convocada per líders ultras, que en els últims dies han acabat amb aldarulls i fins i tot amb atacs, amb bats de beisbol a les persones migrants que viuen a Torre Pacheco, aquesta manifestació ahir no va prosperar, bàsicament per la presència de la Guàrdia Civil que va impedir que entressin a Torre Pacheco. Tot això mentre la ministra Elma Sainz acusa directament el PP i Vox d'aquest escenari.
La metxa de lo que está pasando no la ha aprendido la inseguridad. Esto es odio al diferente, esto es racismo, esto es xenofobia.
Tot això mentre la Guàrdia Civil ha detingut a Mataró el líder d'un dels grups ultras i xenòfobs, anomenat Deport Them Now, deporteu-los ara, que aquests dies ha esperonat aquestes manifestacions, aquests aldarulls a Torre Pacheco. Ja sabeu que Deport Them Now, ho dèiem ahir, tenia diversos grups de Telegram, fins i tot en té un per cada comunitat autònoma, diem que tenia, perquè en principi s'han tancat. En fi, aquest detingut a Mataró és un home de 28 anys que està acusat d'un delicte d'incitació a l'odi. Mentrestant, en el terreny polític, avui, sessió de control al govern de Salvador Illa, que assegura que no pensa avalar un nou finançament per Catalunya si no garanteix el principi d'ordinalitat. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Que estem en aquesta defensa i que si el model que es planteja el setembre-octubre, quan va dir el ministre de Política Territorial, no respecta aquest principi, doncs nosaltres no hi serem.
I avui al matí de Catalunya Ràdio, la tertúlia, analitzarem què està dient la justícia europea, perquè la Comissió Europea, davant del Tribunal Europeu, nega que la llei d'amnistia perjudiqués els interessos econòmics de la Unió, però sí en qüestiona l'interès general i deixa en mans dels tribunals espanyols l'aplicació de l'amnistia als detinguts per terrorisme. Els Mossos, mentrestant, continuen investigant l'assassinat a trets d'un home ahir a la tarda a l'Eixample de Barcelona, al carrer Consell de Cent. La víctima tenia entre 30 i 40 anys i va rebre l'impacte de diversos trets a boca de canó per un home que se li va acostar. De moment, no hi ha detinguts. I mentrestant, en terreny cultural, Severance, d'Apple TV, és la sèrie amb més nominacions als Emmy, i L'arribada a batre, a la categoria de drama. A les comèdies, la classificació la lidera d'Estudio, també d'Apple TV. I en esport, Robert Prat?
Lamine Yamal repeteix avui l'acte de renovació amb el Barça fins al 2031. Ter Stegen continua sense entrenar-se amb el primer equip, oficialment per molèsties físiques. El Lleida s'inscriu a tercera ref i està pendent que es validi l'aval bancari per evitar la desaparició.
I pel que fa al pronòstic del temps, Gori Massip, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Com pinta aquest dimecres?
Doncs un nou dia de temps tranquil. Alguns núvols baixos cap al nord-est al matí amb els quals hem començat el dia i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu que, a diferència d'ahir, serà inofensiva. No esperem que arribi a deixar cap ruixat. Avui, sobretot, més calor. Al migdia podrem arribar als 38 a les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre i també cap al sector de la Conca de Tremp, una mica de tramuntaneta a l'extrem nord del Cap de Creus.
Gràcies, Gori. Mobilitat a aquesta hora també. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. A Rodalies destaquem que fa poca estona que s'ha restablert el servei de la línia R3 entre les estacions de Vic i Centelles. Tot i això, la regularització de les freqüències de pas dels trens en aquest tram s'anirà normalitzant al llarg del matí. A la línia R4, els trens amb origen Sant Vicenç de Caldes circulen amb demores que poden superar els 20 minuts. A la capital catalana, la xarxa de metro i autobús sense incidències.
Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, molt bon dia. Bé, doncs, de moment, si sortiu a la carretera, no us trobareu accidents, però sí congestió
congestió a la Ronda de Dalt de Barcelona, del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, Santí Llobregat i de Sarrià-Vallcarca a Santí Pesós. Això és fruit de les obres que restringeixen un carril per sentit. Ronda Litoral, també aturada del tot de Sant Adrià a la Barceloneta, Santí Llobregat i cua compacta a l'autovia A2 de Sant Andreu de la Barca a Pallejà, per unes obres que afecta l'accés des de la C24 de Cervelló a la B23, via paral·lela del Papiol a Sant Feliu de Llobregat. Entrada pel Nus de la Trinitat, amb retencions des de la C58 i Pota Nord. També aturades a la C32 Viladecans, Sant Boi, a P7, Montornès del Vallès, sentit sud, i la B30, al lateral de la P7, a Barberà i a Cerdanyola, en tots dos sentits de la marxa.
Gràcies, Eli Quintana. Avui també val la pena més que mai de fixar-nos en què diuen els diaris i què diuen les portades. Des del quios del costat de la ràdio, Marc Jurado, aquí trobem. Bon dia.
Hola, bon dia, Freddy. Doncs els diaris encara parlen de finançament, de sistema de finançament. El diari Ara obre edició explicant que la Generalitat i el govern espanyol xoquen per l'ordinalitat. Primera topada govern Moncloa, diu El Punt Avui. En tots els diaris, per cert, es destaquen les declaracions de la consellera Romero ahir en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio. Fins i tot, de fet, se'n fa ressò la Vanguardia, que titulen pàgines interiors que la Moncloa accepta debatre l'ordinalitat en el finançament que demana Catalunya. En portada, però, opta per la Crònica Internacional, avisa que França imposa retallades en pensions i salaris per evitar la fallida. Saltem al periòdico, aposta per obrir edició explicant que Catalunya és a la cua de l'OCDE en dies lectius i acompanyant una gran fotografia que hi va haver un assassinat a trets a explicar a l'Eixample de Barcelona. Torre Pacheco també s'obre pas als diaris i, de fet, és la foto de portada de l'Ara, la Fiscalia assenyala Vox, diu el titular. I altres temes de portada, Freddy. Junts obliga el govern espanyol a endarrerir la votació de la jornada laboral. Llegim a la Vanguardia, la Comissió Europea diu a la vista el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que l'amnistia és contrària als valors de la UE, titula el diari Ara.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
Un cop vista les portades, mirem a dins què hi trobem, els diaris, bàsicament les opinions. Des de la redacció ens ho explica l'Albert Duran.
Doncs els incidents de Torre Pacheco, protagonistes avui als editorials d'alguns diaris. El periòdico assegura que els intents d'agressió que han patit persones d'origen magrebí en aquesta localitat suposen un canvi qualitatiu en els actes xenòfobs patits per un col·lectiu d'immigrants. El rotatiu afegeix que no som davant d'actes espontanis, sinó d'una mobilització organitzada des de les xarxes i a clamada per Vox. El diari acaba dient que els delictes d'odi que inspiren campanyes a les xarxes i els discursos d'alguns dirigents de Vox han de ser perseguits, sense atemptar a la llibertat d'expressió, però sent conscients que el còctel a què s'enfronta la democràcia ha de ser desactivat abans que la seva instrumentalització posi en entredit la convivència. Per la seva banda, l'Ara diu que els fets i les imatges de Torre Pacheco posen davant del mirall de la política de l'odi atiada per la ultradreta una realitat incendiària que s'escampa per Europa com la pólvora a través de les xarxes socials. Els escamots d'encaputxats, continua el diari, recorden massa els feixistes italians dels anys 20 del segle passat, unes minories violentes que atacaven els seus enemics ideològics. Alguns articulistes encara suquen pa en el tema del finançament. Marina Llansana, al Punt Avui, escriu: ens han tornat a servir cafè per a tothom i segur que hi té molt a veure que la negociadora del govern espanyol, Maria Jesús Montero, és la candidata del PSOE en les eleccions andaluses de l'any que ve. Quin coratge polític pot tenir Montero per defensar un model singular per a Catalunya mentre està en campanya electoral a Andalusia? Es pregunta. I afegeix: és obvi que la seva prioritat és arrabassar la Junta al PP i no pas donar més arguments als seus rivals que ja van posar el crit al cel fins i tot abans de llegir-se l'acord.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Frescos, molt, molt frescos, a preus baixos, amunt!
No, a baix!
A preus baixos!
Estalvia amb el meló.
A només 0,99 el quilo, un 33% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el que el gos embruta, si mantenim els carrers nets,
tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
La calor extrema pot provocar marejos i deshidratació. A Cuideo hi trobaràs cuidadors de confiança que vetllen per la salut de la teva mare durant tot el dia. Cuideo!
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8:15. Cop d'ull, com sempre, aquesta hora d'altres notícies que han trobat a la premsa digital, amb la Sílvia Creus. Linyola és el poble de tot l'estat on hi ha més tractors.
En aquest municipi del Pla d'Urgell, que té 2.700 habitants, n'hi ha registrats més de 350, un per cada 8 veïns. De fet, la demarcació de Lleida lidera el rànquing en compra de tractors a escala estatal. Al maig hi van anar a parar 109 dels 1.112 que es van matricular a Espanya. Ho recull el 324.cat.
De l'ull per ull a l'orella per orella.
Un home condemnat a 2 anys de presó per haver arrencat d'una mossegada un tros d'orella a un altre home. Fins aquí, res massa original. El curiós del cas és que l'acció era una venjança perquè uns mesos abans la cosa havia anat a la inversa. L'ara víctima havia queixalat el pavelló auditiu a l'ara agressor, que va optar per no posar denúncia, potser perquè ell ja havia dictat la seva sentència. Ho explica el Diari de Mallorca.
Fins al tercer disc no han confessat que era un grup fet per intel·ligència artificial.
Es diuen The Velvet Sundown, fan rock alternatiu dels 60 i 70. Són 4 homes, tenen nom, cara, veu i biografia i gairebé 1,5 milió de seguidors a Spotify, però no existeixen. En sortir el tercer àlbum, Sun Rebellion, qui al darrere ha hagut de confessar que són generats per intel·ligència artificial, ja que certs aspectes de la seva existència començaven a aixecar sospites. És una enredada o és legítim? Les plataformes estan obligades a identificar la música feta amb intel·ligència artificial? Ho llegim a La Vanguardia.
I atenció amb això, eh? Mosquits que no et piquen, però resulta que t'espien.
L'exèrcit xinès ha presentat el prototip d'un dron en forma d'aquest insecte, amb una estructura amb 2 ales fines que baten a gran velocitat i 3 potes primes per posar-se amb estabilitat, tan petit que s'agafa amb la punta dels dits. Està dissenyat per infiltrar-se i operar a zones urbanes sense ser detectat. És capaç d'entrar per una escletxa i transmetre informació en temps real. Ho trobem a eldiario.es.
I a aquesta hora, quan falten 4 minuts per 3 quarts, destacats en internacional i economia amb Domènec Subirà i Lídia Orriols.
Què en diuen els mateixos diaris francesos d'aquesta dieta financera que imposarà el govern? El Liberation parla d'una poció de xoc ambiciosa i audaç que trenca amb la imatge immobilista del primer ministre François Bayrou, que finalment s'ha atrevit a fer la feina bruta. Le Monde, en canvi, no és tan amable. Reconeix que calia actuar, però critica que els 44.000 milions de retallades s'han convertit en una xifra fetitxa molt qüestionable i adverteix que l'increment del pressupost de defensa anunciat pel president de l'Estat s'ha de tenir en compte, que no s'acabi sacrificant la despesa civil en favor de la militar. Atenció, perquè el Japó també passa. L'ultradreta també va a l'alça. Diumenge hi ha eleccions i el diari Asahi Shimbun ha fet un sondeig que conclou que la coalició liberal-demòcrata governant perdrà la majoria. En canvi, guanya punts el conservador Partit Popular Democràtic i el populista d'extrema dreta Sansei Ito, creat fa només 5 anys. Per cert, que el govern acaba de crear una comissió sobre la immigració, qüestió que ha centrat força al debat electoral. Una música que sona.
A la premsa econòmica, l'ON Economia explica que Barcelona crea un terç dels habitants que necessita l'any malgrat l'accelerament postpandèmia. Les immobiliàries xifren en 10.000 els habitatges nous que es necessiten a Barcelona cada any i se'n construeixen 3.200. L'OPA del BBVA al Sabadell torna a ser informació destacada al 5 dies i llegim que el banc d'origen basc no vol perdre ni un minut més i després de gairebé un any de retard i malgrat les condicions del govern espanyol treballa a ple rendiment per iniciar la integració després de l'estiu. Concretament al setembre, quan el BBVA considera que l'OPA ja estarà vista per a sentència. I l'Expansión obre la seva edició d'avui amb una exclusiva. La gestora nord-americana de capital risc Apollo negocia entrar a l'Atlètic de Madrid. L'operació suposaria una inversió multimilionària de 2.500 milions d'euros.
Doncs ara que la Lídia ens parlava de l'Atlètic de Madrid i d'aquesta operació milionària, més coses de la premsa esportiva, Robert Prat.
Ter Stegen, que no arrenca, destaca el diari Esport. El porter alemany continua entrenant-se al marge del grup. Oficialment, per molèsties, el porter manté el seu pols amb el Barça. El Galatasaray ha fet una oferta milionària pel porter que fins i tot li millora el sou que té al Barça. El director de l'esport, Joan Bails, diu que Ter Stegen li fa mal al cor i que té tot el dret a quedar-se, com també té dret al Barça a donar-li la baixa. El periodista Xavi Hernández escriu al diari Ara que Ter Stegen somriu, que és un pols en tota regla i que té la paella pel mànec, 3 anys de contracte, i que si es queda el club haurà de fer moviments poc agradables per complir amb Joan García. distància és la que hi ha entre el Barça i Ter Stegen per l'esportiu. La situació es va tensant i les postures estan ara mateix molt allunyades. La Vanguardia parla del laberint de Ter Stegen, mentre que Ramon Bes, al diari El País, diu que Lamine Yamal deixa avui el 19 i s'enfronta al pes històric del 10, en plena polèmica de la festa del seu aniversari.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
Un minut i arribarem a 7:45.
Avís. Els que us relaxeu sentint els sons de l'estiu, com la brisa del mar, les cigales, les brases de la barbacoa... No us espanteu si en algun s'hi cola un...
El cupó extra d'estiu de l'ONCE.
Continueu relaxats. És que ja està a la venda el cupó d'extra d'estiu de l'ONCE, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. I és normal que l'estiu t'ho expliqui. Però això, escolta l'estiu, si us plau.
ONCE. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola. Que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor. Fa genollar i li acaba dient que ho va matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món què ha sigut. Tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogí el martillo i le pegué un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta.
7:45. Deixem enrere una nit raonablement tranquil·la a Torre Pacheco. De seguida hi anirem en directe per veure com s'ha viscut aquesta última nit després de 5 dies de tensió amb grups d'extrema dreta que atacaven veïns d'origen magribí. La manifestació convocada per líders ultres ahir al vespre va punxar en molt bona mesura pel desplegament policial. L'alcalde de Torre Pacheco és Pedro Ángel Torres.
Bueno, ahora mismo estamos viviendo una situación tensa, pero yo creo que esta noche es un punto de inflexión y espero que al final se normalice nuestra situación y que podamos dedicarnos a hacer nuestra vida normal.
Tot això mentre la Guàrdia Civil ha detingut a Mataró el líder d'un grup ultra i xenòfob, anomenat Deportem Now, deporteu-los ara, per haver estat una de les persones que hauria esperonat els aldarulls a Torre Pacheco. Té 28 anys i està acusat d'un delicte d'incitació a l'odi. I mentrestant, en la crònica política, avui, sessió de control, d'aquí una hora i una mica més, al Parlament de Catalunya, l'endemà que el govern asseguri que no pensa avalar un nou finançament per Catalunya si no garanteix el principi d'ordinalitat.
Que estem en aquesta defensa i que si el model que es planteja el setembre-octubre, quan va dir el ministre de Política Territorial, no respecta aquest principi, doncs nosaltres no hi serem.
És el que deia la consellera Alicia Romero en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Tot això, mentrestant, la Comissió Europea nega que la llei d'amnistia perjudiqui els interessos econòmics de la Unió, però si en qüestiona l'interès general i deixa en mans als tribunals espanyols l'aplicació de la llei als detinguts per terrorisme. Des de Brussel·les avisen que pot incomplir la directiva europea antiterrorista, segons han declarat en la primera jornada que la justícia europea ha analitzat aquesta llei d'amnistia. I mentrestant, França ha anunciat un pla molt, molt, molt dur de retallades. 44.000 milions d'euros. Entre les propostes, fer fora 3.000 funcionaris i suprimir 2 dies festius del calendari laboral per, diuen, augmentar la productivitat. Mentrestant, els Mossos continuen investigant l'assassinat a trets d'un home ahir la tarda a l'Eixample de Barcelona, al carrer Consell de Cent. La víctima tenia entre 30 i 40 anys i va rebre diversos trets a boca de canó, però de moment no hi ha detinguts. I els Garrigues, Sergi Pellegrí, ha plegat com a alcalde d'Arbeca, ho ha fet després que dissabte el detinguessin per una suposada agressió a la seva exparella i a un mosso d'esquadra.
La presumpció d'innocència és un dret constitucional. A partir d'aquí, és un afer personal que no té res a veure amb l'assumpte polític que és el govern del municipi.
I és el que deia Francesc Roset, que és el portaveu del grup municipal d'Esquerra a Arbeca. I el temps, Gori Massip.
Avui el temps es mantindrà tranquil i la calor farà un pas més. Podrem arribar fins als 38 graus a primera hora de la tarda cap a les comarques de Ponent, potser també cap a la Conca de Tremp, i tot plegat en un dia que serà assolellat, tret alguns núvols ara matí uns del nord-est, i alguna núvola de tarda inofensiva que pot créixer a punts del Pirineu. Més sol cap a la resta i una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus.
El matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
En un context de desinformació creixent, el periodisme de confiança és més necessari que mai. L'últim Digital News Report avança que la confiança en els mitjans a Espanya ha caigut al seu nivell més baix aquesta última dècada, amb només un 31% de la població que hi confia. Tot i això, els diaris locals i regionals continuen sent els més valorats, amb un 51% de confiança. Enmig d'aquest escenari, el repte és clar. formar professionals compromesos amb el rigor, la veracitat i el servei a la societat.
El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat Abat Oliva Feu, avui aprendràs data, journalism i social media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
L'enigma. Ja sabeu que cada dia plantegem una pregunta relacionada amb el món de la cultura. Aleix Figueres, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quin és el d'avui, va?
Doncs vinga, avui busquem el títol d'una pel·lícula que acaba així.
Aquesta és complicada.
Sí,
Alguna pista, va.
Vinga, doncs, a veure, aquesta jo crec que us la poso en safata, eh? L'acció passa a Las Vegas.
Doncs aquesta és la segona pista, o la pista vaja. De quina pel·lícula estem parlant? Títol de la pel·lícula, 93207474, 93207474. El primer que truqui i l'encerti, ampolla del Trescat de regal. D'aquí uns minuts, la solució.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13, 28, 33, 37, 45, 6, 11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
I avui el tema polític del dia continua sent el finançament, però nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, ja vam avançar fa mesos quines eren les prioritats del govern de Salvador Illa.
Que agafin, diguem, de clips, o calabos, o qualsevol cosa, per deixar de fumar.
Moltes gràcies!
Ara deixarem l'entrevista que hem fet al president Salvador Illa aquest matí.
Bon dia, buenos días. Jo crec que ha estat bé, simplement aquesta petita llicència.
No, bon dia, president Illa. No, però voldríem parlar de la seva entrevista, però sense vostè.
Jo crec que ha sigut una conversa...
Que la valori vostè mateix tampoc té...
Una conversa molt agradable.
A veure...
Molt explicativa.
Sí que ha sigut agradable, però...
Hem abordat problemàtiques que afecten el conjunt de Catalunya.
Digui el que vulgui.
Com les zones inundables, els serveis públics, habitatge públic, publicitat als mitjans públics, al servei de la popularitat...
Sí,
i al mateix temps, si m'ho permet, i deixen de fer befa, l'entrevista ha tingut un to relaxat. No trobes, Ricard?
Sí, sí.
Com a fàbua,
eh? Potser massa, fàbua.
Fins i tot...
Massa, sí.
No, és broma.
Ah, no.
Què vols dir, massa? Insinues alguna cosa?
No, jo no estic per insinuar.
Si vas desenvolupar la idea...
Estem comentant l'entrevista, vull dir que si has trobat que era massa amable...
No, ho retiro.
Explica-ho si tens collons.
M'he fixat en això del clip que porta la mà.
Sí.
Però és molt gros, aquest clip, eh?
És que més que un clip és un punt de llibre.
Ah, sí.
El porto sempre a mi perquè és que vaig deixar fumar. Si tu tenia alguna cosa entre
mans. El tacto, eh?
Alguna cosa entre les mans vol dir el clip. Armínia.
Estem parlant relaxadament o no?
Sí, Armínia.
Sí,
potser massa.
Estem parlant d'un president de la Generalitat.
I a més, perdoneu que us ho digui, eh?
Sí,
però
senyora.
Per mi el senyor Illa té el màxim respecte perquè a casa, bueno, sempre he votat Convergència.
Sí, però ningú li ha preguntat.
No, que hi havia abans a mi, no pregunteu, eh? Perquè està molt vist parlant dels baixets, eh? Però l'Illa, bueno, escolta...
Sí, és que sembla convergent, no?
Bueno, no l'he votat, eh? Que consti, perquè el PSC, bueno, no entrarem en detalls,
però... És que no sé per què s'està ficant en aquestes...
No, no, es deixi igual. Gràcies, Armínia, de tot cor.
Que ben pentinat que va sempre president.
Mira com s'agrada.
Bueno, ara això em descol·loca una mica, però va bé.
Però és que inclús, quan corre, li queda un pentinat impecable.
Molt bé, ja està. Pari de dir-li coses al president Armínia, perquè...
Ja agraeixo comentaris, molt amable.
Humilitat!
Està casat.
Prou,
Armínia, prou. No passa res, eh? A mi no m'importaria ser la segona dama.
La segona dama.
No tinc manies.
Està bé, Armínia, molt amable.
Sí, sóc un estoc. Fora de temporada, president, que sé que li agraden els outlets.
Sí que li agraden els outlets, el de la Roca.
Sí, el diumenge.
Quan hi ha rebaixes, a l'outlet de la Roca no es pot sortir de Cardedeu dels cotxes col·lapsat tot. Ens quedem tots atrapats a dintre el nostre poble.
Una queixa?
Ara està parlant del Gerard de la realitat.
Podem seguir parlant de política?
Sí, endavant.
També hi havia el tema Pujol, no?
Sí, la figura del
qual el president Illa ha reivindicat de manera bastant contundent.
Per suposat. I diré una cosa així. Jo sé on tinc la dreta i on tinc l'esquerra.
Sí que ho ha dit, sí.
Em poseu,
on té la dreta i on té
a l'esquerra?
Hi té Sumar.
La dreta,
no? Clar.
Sí.
I aquí tinc l'esquerra.
Catalunya.
Catalunya.
No posi
Catalunya,
la mà així, que... Sí.
Miri, per exemple, això ha sigut 23 anys, president de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí, sí.
Compte amb això.
Sí, sí, sí.
Compte amb això, perquè molta gent no ha tingut el respecte que mereix la seva figura.
Hòstia, què ha sigut això?
Que comença a pujolejar.
No, m'ha vingut, no.
Li ha vingut una mica de tos.
Sí, sí, està pujolejant, eh?
Què ha sigut?
No, miri.
Trobo, sí, estic bé, sí, bé. M'ha vingut aquí...
Doncs res.
Perquè
sobre el nou sistema de finançament vostè s'ha negat a anomenar-lo concert econòmic, malgrat la insistència de Ricard Ostrell, que ha estat allà. Però és un concert econòmic. És un concert econòmic. Què li has dit? Com mitja dotzena de vegades seguides?
És que el nom no fa una cosa.
I vostè com li deia,
president? És un concert econòmic?
No, és un acord de finançament singular.
Concert econòmic.
Acord de finançament singular.
Concert econòmic.
Calleu!
Ah!
O sigui...
A veure, què li està passant al president?
És una metamorfosi.
Ara no toca.
Cada cop ha de
veure un AFS, un AFS.
Un AFS? Què és un AFS?
Un AFS és un acord de finançament singular.
Ah, queda clar. Catalunya per l'AFS.
Catalunya per l'AFS. Gràcies, president, per acompanyar-nos i cuidis aquesta tos.
Em pot tossir a la cara, president?
Per favor, tos. Moltes gràcies, vaig a la Farga a prendre un poc d'aumenta.
I la solució de l'enigma, Aleix?
Doncs vinga, us preguntàvem quina pel·lícula acaba amb una escena que sona així. I la resposta és Ocean's Eleven, aquesta cinta de Steven Soderbergh sobre el robatori en un casino de Las Vegas que acaba amb clar de lluna de Debussy.
I el guanyador d'aquesta... Espera, que no ho tinc aquí. El guanyador és Abac Polo, és el guanyador de l'enigma d'avui. L'Abac Polo és qui s'emporta l'ampolla del 3CAT.
Que, per cert, Freddy, aquesta cinta, Ocean's Eleven, de Steven Soderbergh, per qui no ho sàpiga, és un remake del film original protagonitzat per Frank Sinatra, que es va estrenar al maig del 61. El que passa és que Soderbergh va apostar per posar-la al dia 40 anys després i va actualitzar doncs la història fent diferents picades d'ullet a l'original, que a més va apostar per deixar fer actors com George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon. Vaja, ho tenia molt fàcil. I a més doncs va basar-se en fets reals i tècniques de robatori i emmarcat com en llocs com el Bellagio, el Mirage. Va dir, res de decorats aquí.
Exacte, tot real.
Tot real.
Gràcies, Aleix.
Que vagi bé.
El matí de Catalunya Ràdio.
No et perdis l'oferta flash de General Òptica. Només aquesta setmana tens totes les ulleres graduades i de sol amb un 50% de descompte. Afanya't, emporta't les ulleres a meitat de preu. General Òptica, la teva mirada ets tu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Necessites ajuda temporal a casa pels teus pares? Cuideo ofereix atenció puntual a domicili sense permanència a partir de 4 dies. Garanteix el seu benestar. Cuideo. Déu.
Tia, quina meravella de platja.
Però si està plena de meduses.
I el restaurant d'avui? Impressionant, eh?
Si no ens han donat taula.
Ai, no ho sé, jo ho veig tot tan ideal.
A veure, com es diu l'ideal?
Álvaro, professor de kitesurf. Crec que és el definitiu.
Com l'Alfonso, el de l'estiu passat.
A l'estiu hi ha coses que no canvien, però n'hi ha una que ens uneix a tots. Hi ha a la venda la Loteria de Nadal. I si cau aquí? Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vinga, i ara una bona notícia que ens convé. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
Bon dia de nou, Freddy. Doncs la bona notícia d'avui és per la bona salut de la literatura en la nostra llengua, perquè la Setmana del Llibre en Català creix. Aquesta propera edició, que es farà a partir del 19 de setembre, tindrà més espai que mai al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb més de 300 expositors, i també estrenarà un nou espai de lectura. I la segona bona notícia dins de la bona notícia és que la Setmana del Llibre ha premiat el prescriptor literari d'aquesta casa, David Guzmán, director del Ciutat Maragda, per la seva tasca de difusió de la literatura, així és com ha rebut el premi i ens ho explica pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un premi com el Difusió de la Setmana Llibre en Català és una alegria immensa rebre'l, per moltes raons. Primera, perquè la setmana continua sent una cita importantíssima per lectors, escriptors, editors, una, jo diria, una trobada essencial per l'ecosistema literari editorial en català. I en segon lloc, perquè és un reconeixement a una feina a vegades poc visible, que és la difusió de la cultura.
Enhorabona al David Guzmán per aquest premi. Sapiguem fins on ens fa arribar el Blai Mercè amb els seus estius sonors.
1990. Quimi Portet i Manolo García comencen nova dècada canviant de segell i publicant nou disc, on hi ha aquest Canta por mí, que arribava al número 1 de les llistes. Amb aquesta banda sonora arribava al món, tal dia com avui de l'any 90, C. Tangana, un hereu digne de l'último de la fila.
Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.